Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Bona tarda, David Guzmán.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé. Vos?
Bé. Bueno, vas sentint coses de Trump i no sé si estic bé, malament, si això comença, si això acaba...
Les tortures, és...
No,
sembla un acudit negre, un darrere un altre.
Clar, el següent serà més gros que l'altre, llavors te'l tapa i ja no saps ben bé què pensar ni què esperar. No sé si has llegit aquesta notícia, David, del País d'avui mateix, que diu que l'arribada de Trump a la Casa Blanca ha convertit 1984 de George Orwell en un llibre supervendes als Estats Units. S'ha posicionat en el número 1. Ha pujat un 10.000% la venda del llibre de George Orwell.
10.000%.
Des de que va...
Els hereus d'Orwell deuen estar contents, eh?
Home.
Sí, a veure, no m'estranya gens, eh? Tot això ve per aquella cosa que va dir dels fets alternatius, no? Ho va dir la seva assessora quan discutien sobre si havien anat més gent amb la seva presa de possessió que no passa la d'Obama. I els fets alternatius és una frase que gairebé va inventar-la, per dir-ho d'alguna manera. No oblidem que Orwell, a 1984, recordem-ho, la gran distopia, una de les grans distopies escrita precisament el 1948, amb molta càrrega política, on s'inventa la figura del Big Brother, és a dir, Gran Germà, no? Orwell no és el nom d'una maionesa, espectadors de Gran Germà, és l'inventor d'aquest concepte, diguem-ne, totalitzador i totalitari, sobretot, el protagonista, Winston, que és el que s'acaba revelant, treballa on treballa? Al Ministeri de la Veritat. I la gran ironia és que el Ministeri de la Veritat, en el llibre, que forma part del govern, és un dels quatre ministeris del govern, treballa falsejant la realitat, falsejant la història. No? I, en fi, jo crec que és un dels passatemps que més li agradarien fer a Trump.
Bueno, una manera de falsejar la veritat és, per exemple, censurar part de la veritat, ens ho explicava abans el Francesc Mauri, no? És a dir, els documents i els estudis d'alguns científics directament censurats pel govern dels Estats Units, d'aquest govern d'ara, perquè no arribi a la llum, no? Sobre el tema del canvi climàtic.
Clar.
Tot això és una bola que es fa gran i, mira, 10.000% que ha crescut, que per cert...
Deu ser l'única cosa bona, de moment, de l'efecte Trump, no?
Segurament.
Foment de la lectura.
Segurament. Ara m'hi acabo de fixar que això va escriure el llibre Orwell el 48.
Sí. Inversió de termes.
Això no ho sabia.
Inversió de termes.
Va convertir el 48 en 84.
I el 84 hi va haver grans manifestacions de joia i alegria perquè la majoria de coses que havia pronosticat terriblement no s'havien, fatídicament, no s'havien complert. No? Ara jo crec que hauríem d'anar tots, en fi, al carrer.
Va trigar una mica més, però ja som aquí.
Raó.
De fet, deien que anàvem més cap al món feliç, no? cap a 1984. Uh-huh. Bé, hi havia la teoria aquesta del Neil Postman, el llibre de Divertim-nos fins a morir, que deia, no, mira, al final el que ens farà pensar serà el riure i no que ens ho prohibeixin. Però sembla que estem entrant en un model combinat.
Sí, exacte.
Que pinta perfecte.
Acabem prenent soma per oblidar on som i qui ens governa.
El vermutet.
Aldous Huxley, sí senyor. Escolta'm, anem amb les consultes, va. Doctor, tenim la primera consulta, és de l'Eduard. Diu, bona tarda, estic estudiant Història de l'Art i l'altre dia em vaig adonar que vaig molt peix en mitologia. El problema és que m'ha avorrit molt sempre, però entenc que és necessari pel que jo faig. Hi ha algun llibre que no sigui tan feixuc com els que em feien llegir a mi?
Tornem-hi, Eduard. No sé quins llibres et feien llegir a tu, però en tot cas és veritat que hi ha llibres feixucs, eh? De mitologia, hi ha diccionaris fins i tot que ho són moltíssims, perquè al final un diccionari que és a l'A a la Z, no? I vas veient noms de personatges i tot això pot ser una mica llauna. Per tant, hem de buscar un llibre que parli a mitologia, que sigui un punt més diàfan, bastant més didàctic.
Sempre ens poses coses molt boniques, eh?
Ho celebro.
L'Eduard està dient òpera? Estava parlant de coses diàfanes.
Aquest és el lament, el plany d'Orfeu quan s'adona, en fi, quan perd Eurídice, no? En la versió de Gluck, una òpera meravellosa i una versió meravellosa. Doncs bé, Orfeu i Eurídice són dos dels personatges que surten només a la mitologia, sinó aquest llibre que he portat de Maria Àngels Anglada. Recordeu Maria Àngels Anglada, més a més de novel·lista i poeta, doncs va ser una gran classicista, una gran estudiosa del món clàssic, i aquí passa revista, jo crec que de manera molt didàctica, que és el que a mi em sembla que l'Eduard reclamava, a tots els personatges, a tots els Ulisses, a les Penèlopes, a troianes i argonautes que han passat de la mitologia a la literatura. Recordem que tota aquesta història, quan estudiàvem, ens ensenyaven allò del pas del mite al logos, no? Hi ha un moment en el qual la humanitat deixa de trobar explicació als fets de la natura en els déus de l'Olimp i companyia.
Ara ho entenc! Ho he entès! He hagut d'explicar...
Tants anys!
20 anys ha vingut el doctor, ara he entès allò del mite al logos.
I se'n va la ciència, no? Doncs bé, efectivament, està bé això del logos, però encara necessitem el mite, per explicar moltes coses, per entendre l'art, per entendre... està molt bé contemplar i gaudir d'una escultura de Bernini, però si a més a més entens qui és l'esculpit, doncs encara t'ho passes més bé, no? I, per exemple, aquí hi ha això, Orfeu i Eurídice, aquell viatge a l'infern on t'ensenya, per exemple, no has de mirar enrere, no? O si recordeu el dia que parlàvem de Sísif arran del dia de la marmota, que és ben bé això, és perfectament el mite de Sísif, arrossegat sempre per la rutina, arrossegant aquella pedra, o Jasó, que Jasó té la part, que això ho explica també molt bé la Maria Àngels Anglada, la part més coneguda, no? Quan van a robar el velló d'or amb tots els argonautes, després té una part que és de les coses que més em ericen els pèls de la mitologia, que és quan tornen a Corint, es casa amb Medea, i després Jasó se'n va amb la filla del rei. I això què provoca? Provoca la venjança més bèstia, a mi em sembla, la història de la mitologia, perquè què fa Medea? Quina és la venjança pitjor que pot fer una dona? Matar els seus propis fills per amor! Per amor i per traïdoria i per una cosa terrorífica. En fi, això és de les coses que... Hi ha una Medea, per cert, de Maria Callas, que van fer en cinema una versió també molt bèstia. No? Doncs tot això són mites. També hi ha algun mite que acaba bé. Això és com l'òpera. També n'hi ha alguna que acaba bé. O que té un punt de comèdia bufa, per dir-ho així. No?
Però després surt malament, no? Potser els seus nets llavors els hi passa alguna cosa molt dolent i van entroncant amb...
És que, clar,
tot de gent.
Però és que si els mites parlen d'això, són la versió hiperbòlica, les grans passions humanes i els grans extrems, no? I els extrems es toquen, i en aquest cas, com es comuniquen els herois i els déus d'una banda i de l'altra, i a més a més ho fan amb la literatura i els grans tragedistes clàssics, això ho explica molt bé la Maria Àngels Anglada en aquest llibre.
Que no està explicat en format diccionari, Està explicat en format què? En format gairebé conte, perquè veig que està dialogat.
Està dialogat, són històries, no? Herois, i tens tota la corrua d'herois aquí que van sortint, i jo crec que, a més, amb connexions amb diferents disciplines a l'art. Per això crec que és molt didàctic, perquè la mitologia és arreu, és a tot arreu. Tot amb la publicitat, el cinema, l'art, la pintura, l'escultura, en fi, la música, I trobar aquests punts de connexió... encara fa fruir més a tota la història.
Home, jo crec que li serà molt pràctic a l'Eduard els relats de mitologia, herois i déus de la Maria Àngels Anglada, d'Edicions Proa. Fantàstic.
Sí, senyor.
Molt bé, segona consulta. Diu la Mireia: hola a tots, fa anys que intento deixar de fumar i no hi ha manera. El metge m'ha dit que busqui complements a la teràpia que estic fent i he pensat que potser em podeu recomanar algun llibre que no sigui el de l'Alan Carr. Que ja el deu haver llegit i no li ha acabat de funcionar.
Exacte, m'ha dit dues coses importants sobre això. Primer, que som al mes de gener, i és una consulta que va esperar el mes de setembre, és a dir, sempre tard o d'hora algú preguntarà això del fumar. I segona, molt bé que no sigui el de l'Alan Carr. L'Alan Carr, recordeu, és aquell home que es va fer... En fi, va ser un best-seller amb el llibre Com deixar... No, deixar de fumar és fàcil si saps com fer-ho, no?
Uh-huh.
Un home que va morir de càncer de pulmó fa alguns anys, i va tenir un best-seller amb aquest llibre que va ajudar molta gent i que deia, entre nosaltres, una mica obvietats, Deixar de fumar és fàcil, se n'ha de voler. Això és, començava així el llibre, cosa que... Bé, en tot cas, anem a una cosa més literària, perquè la literatura, la part testimonial, si més no, ha donat grans llibres. Cristina Peri Rossi n'ha escrit, Millàs n'ha escrit, Vicente Verdú té un llibre també, Dia sin humo, em sembla que es diu, on narra la seva experiència. Tot això és experiencial. De Anna porta una novel·la, per tant, ficció, i ara que extraordinària. Ask me how I knew my true love was true.
Ara pots parlar.
No he dit res al fum, encara, no? No he dit allò de smoke gets in your eyes, encara. Això els plàters cantaven lent, eh? Bé, en tot cas, sabeu que Mad Men, per exemple, arrenca el primer capítol de la sèrie, arrenca amb aquesta cançó, eh? Mad Men es passen tota la primera temporada, les dues primeres fumant tot el dia.
Sí, ui, i tens com una angoixa. Tens una angoixa perquè no estàs acostumat. Vull dir, nosaltres havíem viscut aquesta realitat, no la recordaves, i és angoixant veure-ho, eh?
És angoixant.
T'he de dir també que Mad Men, per mi, sobrevalorada.
T'he vist el gest de que...
Sobrevalorada.
Està molt bé, home.
Matthew sí, Liner està bé les dues primeres temporades. La tercera ja dius, noi, aquesta cara de lluç, vinga, anem a fer alguna cosa, eh?
No, Don Draper no ens el toquéssim.
No, eh? Sí, no. Sí que ens el tocarem. Un dia ens el tocarem. Ja veuràs. Al carrer t'ho diré.
Anem, exacte, això no m'ho dius fora. Anem al llibre, 1923, any, diguem-ne, important perquè es publica, escriu Italo Svevo, escriu La consciència di Zeno. La consciència de Zeno, aquest personatge... Clar, diguem d'entrada que Italo Svevo és un senyor que no coneixeríem si no hagués estat gràcies a un tal James Joyce, que a Trieste, que és on es van conèixer, el va ajudar molt, el va animar, el va, en fi, impulsar a escriure, i aquesta és la seva obra mestra. Arrenca amb la història d'aquest personatge, Zeno Cosini, que comença, per consell del psicoanalista, escrivint, vol deixar de fumar, i va amb psicoanalista i diu, escriu, i comença a escriure la seva història obsessiva amb els cigarrets des de petit, eh? Com li robava quartos a son pare de l'armilla per comprar cigarrets, com quan no tenia quartos li acabava els cigarros, que eren puros, no? Com diu, els cigarrets petits, o, no me'n recordo, no sé, els que fumaven a la Itàlia de l'època, en tot cas, és a dir, la descoberta del tabac, els inicis de l'hàbit i tot això, és la quarta inicial, comença per aquí, però després, diguem-ne, comencem a saber coses de la seva vida, arriba la Gran Guerra, ell és un comerciant important allà a Trieste, l'amor i els interessos econòmics, acaba emparellant-se amb algú per qüestió de diners, hi ha un paper important de l'atzar en tota la seva vida, la vida de Zeno Cosini, que és extraordinària, i a més molt irresponsable com a personatge, diguem-ne, però és una novel·la molt ben escrita, molt estilitzada, amb un punt, amb aquella cosa del monòleg interior que feien servir a l'època, som als anys 20, però a més un monòleg interior, jo diria, comprensible, perquè hi ha determinada cosa a Virginia Woolf, a vegades, ja no diguem de James Joyce, que requereix, si més no, concentrar-s'hi molt, i ara que Svevo és més agraït, és més generós amb el lector, i sobretot hi ha pàgines, com tu deies, Roger, abans de la sèrie, no? Hi ha pàgines que les has de tancar, dius, respirem, perquè és que hi ha molt fum. Costa respirar, i tens un problema important amb això, eh? És a dir, hi ha molt tabac i sobretot hi ha una teràpia per algú que vol deixar-ho, però sobretot és un llibre extremadament ben escrit, és a dir, és el millor que es pot llegir per intentar deixar de fumar i a més de retruc, llegir bona literatura.
La consciència de Zeno, Italo Svevo, de Lumen, Palabra del Tiempo. Escolta, ens ha trucat David, la Mariona, que parlàvem abans de mitologia, i ens vol dir alguna cosa. Mariona, com estàs?
Hola, bona nit, què tal?
Bé, et coneixies el llibre aquest del que ha parlat el David?
Doncs sí.
Els relats de mitologia de la Maria Àngels Anglada. I ens volies parlar d'aquest llibre o d'algun altre?
No, d'un altre. És que n'acabem de treure un, jo ho sento, però és que m'entusiasmat tant que jo sóc la il·lustradora d'un nou llibre que ha sortit sobre mitologia de l'editorial Gregal. I em sembla molt adequat, doncs, pel qui es vulgui iniciar amb la mitologia, perquè és fresc, està ple de dibuixos, és per joves i per adults, I vaja, us estava escoltant, dic, home, li hem de deixar, perquè a més, no només hi ha alguns dels mites clàssics, sinó que també doncs, hi ha un de nou, que se l'ha inventat l'autora, que l'autora és la Bassa Solomó, una dona grega molt interessant, i que aquesta és una traducció en castellà, i es titula Europa, el euro i altres mitos. I l'euro és el nou mite que ella s'ha inventat.
Veus?
A partir de la creació del l'euro. I aquest és un tal Bancafon, que és un monstre que a mi m'ha tocat pintar-lo d'una manera ferotge.
Això no va preguntar-te, Mariona. Quin tipus de recreació has fet dels mites? És a dir, com a dibuixant, com a il·lustradora?
Sí, doncs són amb figures humanes, representant divinitats o semidivinitats, bastant amb un cert erotisme, perquè ja sabeu que la mitologia em porta una bona càrrega, bastant cruel en alguns moments, perquè, com acabàveu de dir, doncs hi ha infanticidis, hi ha degollats, etc. Hi ha unes monstruositats que bé, que també hi ha una part humana amb tot això, malauradament en alguns casos, i altres, doncs, tota inventada. I són aquarel·les de tot color, i és un llibre, doncs, vistós, que també és visual.
Molt bé.
Crec que, bueno, doncs res, us convido a que
I tant.
Us el mireu.
Recordem el nom del llibre?
Es diu Europa, el euro i otros mitos.
Molt bé.
Editorial Editorial Gregal.
Doncs escolta'm, felicitats per dues coses, per la feina feta i per escoltar aquest programa. Es demostra que tens bon gust.
Està claríssim, això. Doncs,
moltes gràcies, Mariona. Gràcies, Mariona.
Felicitats a vosaltres.
A tu, adéu.
Adéu. Said someday
you'll find. Ens havíem quedat amb la consulta de la Mireia del tema del tabac, la consciència de Geno, de Italo Sveva, i anem a la tercera consulta de l'Helena. Diu, bona tarda, el meu germà acaba de tenir el seu tercer fill. Buf, i el planyo. La particularitat... no, que tot molt bé, que tot és molt bonic.
Espera, ja, continua llegint.
Sí, diu, què diu? La particularitat en aquest cas és que tots tres els ha tingut amb dones diferents. Buf, això ja encara és més complicat. I l'altre dia em deia que patia per com explicar-li al fill gran tot el tema de les relacions familiars. Bueno, jo me'n vaig a suïcidar-me.
No, és complicada, sí, efectivament.
Mare meva, benvinguts al segle XXI.
Totalment, és un ingrés allò de per la porta gran, diguem-ne. No és una novetat, és particular, sí, Helena, però, escolta, o tu, un germà, que no ens diu com es diu. En tot cas, clar, la literatura fa anys també que ha tractat això i ha pensat en totes les edats i tota la casuística i també hem trobat un llibre, jo crec que bastant ideal per explicar aquest tipus de situacions.
Ostres, ara perquè no sé quina d'on és aquesta música.
Herman Munster. Era el pare de família.
Quina ràbia, és veritat.
Ho miràvem a la bola de cristal, això. Sí, sí, la família, sí, Munster, sí. La família. Sí, bé, en tot cas, no cal ser un Munster per tenir una família així una mica complicada, perquè ells ho eren. Hi ha un llibre extraordinari, escrit per dues persones, Alexandra Maxeiner i Anke Kuhn, un llibre que ha tingut molts premis per la manera tan divertida i tan clarificadora d'explicar les famílies. El subtítol és bastant, jo crec que il·lustratiu en aquest sentit. Diu... sobre el fill de la nova xicota del germà.
Del germà, de l'exdona, del pare. I surten tots dibuixats amb fletxes perquè no queda gens... Bueno, i ho llegeixes i no queda clar, eh? Ho has de llegir quatre vegades.
I vas obrint els... És un llibre il·lustrat, i a més, ben il·lustrat, i amb explicacions de diferents models familiars. Tots els models familiars representats, nens amb pares separats, habitacions repetides, nenes amb dos pares i dues mares, hi ha germanastres, hi ha padrastres, hi ha pares i mares en diferents idiomes, hi ha formes i colors, eh? Jo crec que és una manera molt gràfica i divertida de habitacions repetides. Hi ha moments incòmodes, hi ha persones també, hi ha violència, però jo crec que... Això, digues, en tens un per aquí.
No, estava mirant altres famílies, no acostumen a cuinar, va explicant els diferents tipus de famílies. Hi ha famílies que es mouen poc o no es mouen gent, d'altres que no paren de córrer, el tiet, els avis, l'amic del tiet... Bueno, clar, i les fletxes, clar, la cosa és complicadíssima. Molt xulo, fa molt bona pinta.
Famílies,
pans, quin embolic de família!
Sí, no, i em havia dit, hi ha casos bastant idíl·lics, no?, de pares de mateixos fills, però que són molt amics i fan coses juntes amb les seves parelles respectives, i d'altres que no es poden suportar. És a dir, no calla res aquest llibre, eh? És a dir, jo crec que, si, com deia, tres fills de tres dones diferents, això és fàcil.
Això és capítol 2.
Això és res. Premi de Literatura Juvenil Alemanya 2011 en família, eh? Alexandra Maxeiner i Anke Kuhl de Takatuka.
Takatuka és l'editorial, sí, està traduït en català i crec que també en castellà es pot trobar aquest llibre.
David, ha estat un plaer, com sempre.
El plaer és nostre. A tots.
Un dia crec que hauríem d'aprofundir amb el tema mitologia, eh?
Ah, sí? Per on
no ho sé, perquè hi ha tanta teca.
Bé, escriu una consulta, un programa molt bo, que et diré.
Gràcies, David. Adéu. Estat de Gràcia.